minuts i seran les 11 ja del matí. Àlex Gorina, bon dia.
Laura Rossell, com estàs?
Molt bé, molt contenta de saludar-te. Com va per Sant Sebastià?
Doncs en aquests moments hi ha una galerna de mil dimonis, com toca a la costa atlàntica, i he volat com un estel fa una estona.
No em diguis.
He intentat arribar fins un cometa que es diu Hermann Bonin, a veure si em podia acomiadar i fer-li una abraçada allà dalt de tot, saps?
Quin record més bonic, Àlex.
Mira, sí, li dec moltes coses i em va regalar moltes hores de bon teatre i també de bon cinema.
Àlex, has tingut per aquí, crec que tens encara per aquí, un dels protagonistes d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià, Viggo Mortensen.
Home, el tinc a la butxaca. Bueno, ja, a veure si m'entens. Oh, no, és que el tinc refugiat a la butxaca, perquè ahir quan va anar a recollir el Premi de Nòstia també hi havia galerna i va ser un problema molt gran que poguessin baixar dels cotxes de l'organització per entrar en el cursal, no? Però després es va desquitar, va recollir el premi, va ballar damunt de l'escenari, acompanyat de Manel, del grup Manel, és a dir, la música dels Manel, el va inspirar, i va presentar aquesta pel·lícula que a mi m'ha agradat tant, que es diu Falling, que s'estrena ja, la podreu veure de seguida, i que és un debut com a director de risc, perquè fa un retrat de l'Amèrica profunda, de la Deep America, absolutament espectacular, molt ben interpretada, i amb una història molt bonica. Només per dir dues coses, ell interpreta un home gay que acull a casa seva a un pare que és com Clint Eastwood a Gran Torino, és a dir, homòfob, enemic de les dones, maleducat, bueno, tot això. I se'n surt de la pel·lícula i del pare.
Que bé. No, no. Falling.
El Viggo és un encant. El Viggo és un encant, és una persona agradabilíssima, intel·ligent, dona gust. En fi, ell, Matt Dillon, que també s'ha deixat veure molt, Johnny Depp menys, perquè anava tan amagat sota el barret i darrere les ulleres que podia ser el Johnny Depp o podia ser el doble de Johnny Depp i no te n'haguessis enterat. En fi, què vols?
Àlex, demà sabrem qui s'endú el palmarès d'aquesta edició del festival. Quina és la teva aposta, va?
És difícil, però li hem posat moltes ganes, hem vist bones pel·lícules. Jo diria, bueno, el Viggo no pot guanyar perquè va fora de concurs, esclar. Jo crec que la pel·lícula de consens i la més probable guanyadora serà la del Thomas Vinterberg, Another Round, una història de professors danesos que descobreixen que amb un nivell determinat d'alcohol a la seva sang es comuniquen molt millor amb la seva classe, i són professors berlins, llavors tots ells, per entendre'ns. Què passa? Que la cosa se'ls va una mica de les mans. És una pel·lícula brillant, realment, t'enganxes moltíssim. I si no ha de ser aquesta, una altra de borratxos, directament el Shane McGowan i el seu grup de Pogues, retratats per Julian Temple, Croc of Gold, és un documental produït per Johnny Depp que a mi m'ha enlluernat absolutament, i per tant, aquesta seria la meva aposta personal.
Per cert, la setmana passada ens parlaves d'una de les novetats d'aquests dies, que és Sentimental, de Cesc Gai. És una de les propostes que, de fet, crec que ha tingut més bona acollida al festival, oi?
Sí. Ha sigut meravellós, perquè a la projecció de premsa que hi vaig anar jo hi va haver uns aplaudiments raríssims, en una pel·lícula d'aquestes característiques, era un festival i era una pel·lícula catalana. He de dir que l'adaptació que ha fet dels Veïns de Dalt és molt fidel, però molt cinematogràfica, i això l'ajuda moltíssim. El repartiment encaixa a la perfecció. Estem parlant de gent estil Javier Cámara, Alberto San Juan, Belén Cuesta, vull dir que també saben molt bé com fer-ho. I ara que tornarà al teatre, jo crec que el Cesc Gai té una doble carrera en aquests moments que promet moltíssim. Funcionarà molt bé a taquilla, estic convençut. La gent l'ha comprat del tot, aquesta pel·lícula.
Sentimental, de Cesc Gai. Abans tenies aquest gest amb el Hermann Bonin, hi ha hagut una altra mort que no ens toca tant de prop, però potser moltes persones sí, perquè tot el que signifiquen les lletres i les cançons de la Juliette Gréco.
Oh my God. Sí, a veure, Juliette Gréco. A veure, mira, parlàvem del Hermann Bonin. Ella era realment l'última gran dama de la chanson. He de dir que Hermann Bonin també era l'últim gran creador català d'aquella època en què la cultura catalana estava impregnada de França, és a dir, no tant del món anglosaxó com de França com a referent, i la desaparició d'aquests dos personatges simultàniament posa una mica la pell de gallina pel que representen. He de dir que jo, a la Judith Greco, en la meva joventut, quan jo vivia a París, vaig tenir l'oportunitat d'anar-la a sentir en una mena de petit cabaret a Saint-Germain-des-Prés i veure aquella dona negra, era una dona per cinema en blanc i negre, claríssimament, eh? Doncs jo no estava molt informat en aquella època i sé que recordo que la meva pell de gallina era extraordinària. I, a més, després vaig saber que gran part dels terrors de la meva infància venien per culpa d'ella.
Per què?
Va fer una sèrie, sí, una sèrie de televisió dels anys 60 que es deia Belfegor, que va ser un hit, un hit total, a la televisió espanyola d'aquella època, on era una història de mòmies egípcies i ella sortia amb una túnica i una màscara i uns ulls espectaculars. Els més vells recordaran Belfegor. Judith Greco era la protagonista, però a part d'això té una carrera cinematogràfica important al costat de Jean Cocteau, de Jean Renoir, havia fet també amb Jacques Brel. Jacques Brel la va dirigir en una pel·lícula que es deia Le Far West, i només de pensar estar en un rodatge de la Juliette Gréco fent un western dirigida per Jacques Brel, el món a vegades ens regala peces extraordinàries. No, una personalitat, i va triomfar a Amèrica, també, perquè Terril Fasano, que el president de la Fox va ser el seu amant, i se la va endur a Àfrica a una pel·lícula de John Huston que es deia Las Raíces del Cielo, va fer molts Hemingways, també. En fi, una absència il·limitada. Per tant, necessito dos estels per volar a la recerca dels meus cometes aquest cap de setmana des d'aquí a Donosti.
Àlex, qui vulgui anar el cap de setmana al cinema, quines estrenes els hi destaques?
Bé, com sempre li diria a tothom que em demana això, a tu com t'agrada el cinema? I llavors intento apuntar en la bona direcció. I per tant us diré dos títols, si arribo. Un més popular, més obert, que es diu Black Beach, és una pel·lícula espanyola d'Esteban Crespo. Però és una pel·lícula d'acció pura, a Àfrica, no? Grans complots internacionals que porten el protagonista, que és Javier Cámara, que fa com si fos Leonardo DiCaprio, a Àfrica. I d'entrada això diries, hosti tu, quina por. Aleshores, què fa el cinema espanyol fent aquestes coses que no pot? Doncs pot. Pot. És a dir, et pot agradar el gènere més o menys. És una pel·lícula superficial, és una pel·lícula de córrer, 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 no? Però té detalls, té ritme, té muntatge, funciona i té a la persona més inesperada que et puguis imaginar, que és la Candela Peña. Què fa la Candela Peña? Doncs és una persona que viu a Àfrica amb la seva amant, que és amiga del protagonista, i l'ajuda i condueix una mena de Land Rover. Doncs tu diries, aquesta cosa tan exòtica té sentit? El cinema té això, de tant en tant, pam, algú sap encendre la bombeta i, com deia abans, del no-res es treu una pel·lícula que és competitiva. Jo apostaria per Black Beach.
Black Beach, i què més?
I l'altra serà una que hem vist a Sant Sebastià, que es diu Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre, d'Eliza Hitman, la història d'una noia de poble americana que se'n va a avortar a Nova York, a un hospital determinat, i és una noia menor d'edat acompanyada de la seva cosina. El trajecte d'aquesta noia en soledat, enfrontant-se tot sense diners, sense dir-ho a ningú, per aconseguir dur a terme el que ella pensa que ha de fer, demostra una força personal i, per part de la directora, una sensibilitat a l'hora de retratar-la que, sincerament, a mi m'ha fet plorar, m'ha fet plorar. És màgica, aquesta pel·lícula és màgica, és dura, dura. Però, així com Black Beach és el gran divertimento, Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre, és el gran cinema que ens acompanya.
I a més, quin títol més atractiu, eh? Nunca, sí. Casi Nunca, A Veces, Siempre.
Saps per què? Saps per què?
Per què?
Hi ha un qüestionari que els hi fan, unes preguntes determinades, i els hi diuen, per exemple, algú de la teva família s'ha accedit amb tu o t'ha intentat tenir relacions sexuals amb tu? Respon, Nunca, Casi Nunca, A Veces o Siempre. Una d'aquestes quatre respostes. Aquest qüestionari el fan allà als hospitals i ha donat títol a aquesta pel·lícula. Que bonic, no?
Molt bonic. Doncs sí, 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 i tant. Vinga, ens queda menys d'un minut, però ens en dones una tercera?
Una tercera, que és una pel·lícula que també podria guanyar, que és Sala del Juzgado 3H, és una pel·lícula espanyola d'Antonio Méndez de Esparza, rodada a Nova York, el que és el Tribunal de Família de Tallahassee. La pel·lícula tracta d'aquest tribunal, però tracta sobretot de la mitjana moral i de la situació de les famílies pobres americanes que tenen problemes de disgregació familiar. Dues hores dins d'un tribunal. És difícil d'aguantar, però està bé.
Àlex Gorina, moltíssimes gràcies.
Laura, ens veurem la setmana que ve. Demanaré a l'Estel que em porti cap a tu.
Aquí a l'estudi, la setmana vinent.
Això mateix.
Vinga, acaba de passar-ho bé a Sant Sebastià.
Patonassos.
Adéu, una abraçada. Adéu.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.